d'aliments per atendre més d'un milió de persones vulnerables.
Són les 9 i 4 minuts, ara continua el programa Xiu Xiu i tornem amb més notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Xiu Xiu, el xiu-xiuets que arriba a tothom.
Encetam segona hora i com cada dimecres, avui és moment de conèixer
gent que fa coses.
I avui, qui fa coses són els caparrots carboners de Caimari.
Mon pare carbó va fer fins a l'hora de morir. Carbone em va fer mi perquè era carboner. Allà dalt d'anar un final damunt d'una muntanyeta, allà hi tens la barraqueta, és tot quan em va deixar. Allà dalt no estic tot sol, tenc camis la meva dona, és tan garrida i tan bona, i polida com el sol.
Amb en Jaume Morant, el saludam, el president de l'Associació de Caparrots Carboners de Caimari. Hola, Jaume, com anam?
Hola, bon vespre, com va?
Molt bé. A veure, Jaume, primer mos hem de situar una mica en aquesta colla de caparrots carboners de Caimari, que, per qui no ho sàpi, és un símbol de la fira de l'Oliva. Primer de tot, qui sou? Quan neix aquesta colla i què representau a dia d'avui?
Bé, la colla neix l'any 2019... un grup d'amics decidirem fer aquesta colla perquè caparrots carboners, perquè com tu saps els carboners a Caimari hi havia molta gent que se dedicaven a això. I res, vam néixer l'any 2019, érem més o manco 5 o 6 i ara som una vintena,
no?
Entre tots, eh?
Així mateix, exacte. Això serà d'aquí 10 dies, que Caimari s'il·luminarà amb foc, ritme, tradició... I ho faran, ho dèiem, els caparrots carboners, que baixaran des de la barriada del Castellet per encendre la festa, i des dimonis que els acompanyen en aquest espectacle, que és únic. Aquesta colla, que ara ho dèiem, va néixer fa 6 anys, ja és un referent de la Fira de l'Oliva i una cita en què el poble se transforma i s'oliva i sol i tornen a ser protagonistes i la història se viu, ho hem de dir, en el carrer.
Exacte. I per entrar en bolivotes... Aquest cap de setmana, l'Associació de Caparrots Carboners presenta el conte infantil Els Carboners de Caimari, una llegenda que ha adaptat Naina Maria Coloma. Bon vespre, Naina Maria, com anem?
Hola, bon vespre, com va?
Bé.
Sí, bé, és vera que l'he adaptat jo, però no només jo, som un parell de companyes que mos han posat al davant d'aquest projecte. La llegenda, ja, per dir-ho de qualque manera, ja estava creada des de fa uns anys, però allò que sí que hem fet ha estat adaptar-lo un vocabulari i un llenguatge un poc més per tots els públics i sobretot per a nens petits.
Uh-huh. A veure, què conta exactament aquesta llegenda? Què explica?
Bueno, aquesta llegenda conta la història dels carboners de Caimari, com ja ho dius, i les seves afanyes per vèncer els dimonis, que allò que volen fer és rompre la fitxa perquè no puguin treure carbó i aquesta s'esponyi, no? Però, bueno, no és un spoiler que faré perquè ja la gent de Caimari que fa estona com et segueix i mos acompanya per la fira i per Sant Antoni, ja ho sap, al final els carboners acaben vencent en els dos dimonis i fan festa i sereu per ben llarg.
Que bé. Com ha estat el procés d'adaptar aquesta llegenda popular a un llenguatge i un format ara infantil?
Bueno, ha estat bastant fàcil perquè, de qualque manera, les companyes que ho han fet, totes són mestres i professores, i per nosaltres ha estat bastant senzill, per dir-ho de qualque manera. I bé, com ja t'he dit, la llegenda ja estava feta, per tant, fent-ho junts està molt més fàcil, de veritat.
Mm-hmm. I vos, és un conte amb unes il·lustracions, hem de dir, perquè mos heu passat, tenim aquestes grans sermons posat, que són meravelloses, les il·lustracions. Qui els ha fetes?
Els ha fet el Sergi Andreu Company, que nosaltres també ja mos ha fet els caparrots, i bé, varen comptar amb ell des del principi. La veritat que són una passada, les il·lustracions.
Mm-hmm. Com són aquestes il·lustracions, Aina Maria? A veure, si les pots escriure.
Sí, molt vives, en colors molt vius, i també una cosa que m'agrada molt és que representa diferents llocs de Caimari, de la comuna, i que representa els carboners, i que bé, com tots ja sabem, els carboners són personatges reals, la gent que ha viscut a Caimari, i és molt guapo veure-ho il·lustrat a un conte.
I després també, Jaume, aquests caparrots amb què vos vestiu i que vos convertiu, també tenc entès que estan inspirats en personatges dels pobles, així?
Sí, així és, així és. Bé, quan feren la colla, era per diferenciar-nos dels altres pobles com ho fem i com en fem els caparrots. I varen decidir, mira, farem gent del poble. I així ha estat, tots són menys els dimonis. La resta tots són gent, són personatges del poble.
Clar, si fossin els dimonis.
Qualcun de viu, però la majoria ja no hi són.
Uh-huh. Jaume, quina és la història dels carboners de Caimari, més o manco, per qui no som d'allà, conèixer-la una mica, que lliga Caimari en els carboners?
Bé, més que res, que era una feina que se fa en el poble, sobretot, com ha dit Naina Maria, el carbó se fa a la comuna del poble. De fet, el conte tracta d'això, se fa a la comuna, i res, és això. Simplement, bé, a Caimari també poguéssim pogut fer cuidor d'oliva, perquè ja la fira és la fira de l'oliva. Però per no ser tant d'oliva i tant d'oli i tant d'oliva, varen decidir fer els carboners. Bé, de fet, ja no n'hi ha.
Sí, més bé un reconeixement en aquest ofici antic, que ara, avui en dia, tal vegada sí que queden encara cuidors d'oliva, i de fet hi ha gent que hi viu, de fones, per exemple, soia mateix, però de carboners és veritat que ja no existeixen. Ja no existeixen.
Sí, bueno, tenim una família, i de fet una carbonera, la Maria Antònia Far, sí. El seu pare són els darrers carboners que queden, crec, a Caimari.
Imagina't.
Sí.
Que vos agradaria que aprenguessin, no sentissin els nins i nines quan llegeixin aquest llibre?
Bueno, més que res és... Bé, que això era Aina Maria, que en sap més que jo.
Sí?
En aquest cas.
No. Bueno, jo crec que l'objectiu un pot descompte, a més de materialitzar tota la feinada que hem fet aquests darrers anys, és un poc recordar l'ofici del carboner i que és com que es vagi recordant amb el pas dels anys, generació rere generació, i és una bona manera d'apropar com era aquesta ofici en nens més petits. I, bueno, com ja han dit abans, amb els dibuixos que s'han fet, ha quedat molt visual tot.
Mm-hmm. I de vinga, si voleu, ara mos traslladarem una mica dins aquest conte. Què vos pareix? Llegirem com comença aquest conte, però només s'inici, perquè tampoc volem fer spoiler. A veure, mai.
Conten que als peus del Puig de Nalí hi havia una colla de carboners fent carbó per la comuna de Caimari. Feren una feinada per compondre la sitja. Teren alzines a mà, les arrossegaren fins de vora el rollo i col·locaren els troncs per pegar-hi foc. En tenir la sitja feta, els carboners li pegaren foc, controlant que es cremés tira-tira a la fi de fer un bon carbó. I ja ho crec, que el dimoni en sentia aquell olor de fum, tot d'una, va alçar el nas.
Emocionats, mos han quedat, no? Amb ganes de saber més.
No volen fer spoilers, per això m'han quedat aquí.
Escolta, si vol venir dissabte, fes compte, compte, es pot venir. Bueno, està, sí, fa molt bé.
Quedeu com li dedicin.
Moltes gràcies. Escoltau, vosaltres, no sé si Jaume o Aina Maria, Aina Maria, Jaume, recordeu que vos contessin històries del poble relacionades amb la comuna, amb els carboners?
Bé, jo particularment, bé, no gaire, tot i que, diguem, es predir de mo mare, es predir de mo mare, sí, exacte, era carboner. Uh-huh. Però no molta, no, perquè ja fa molt d'anys que no se fa carboni, i quan jo era nin tampoc se'n fa gaire, ja.
Uh-huh. I tu, Aina Maria?
Per exemple,
digues, Jaume, perdona.
No, la meva infància va ser per el coster, que dèiem, per la comuna, jugant per allà, però ja no se fa carbó.
No, i jo per part meva, una cosa que he descobert no fa molt és que els meus avantpassats, bastant avantpassats, feien ranxo a una part de la comuna, en els camins de les Figueroles, i allà preparaven els troncs per fer la sitja, i bé, passaven si ven, pues això, preparant troncs, i després els ampliaven per treure el carbó.
Ara, amb aquesta resposta que m'heu donat, heu dit un parell de paraules de la nomenclatura de carboners, que tal vegada molt poca gent també coneix. Per exemple, sitges, ara no m'ho vull equivocar, però potser un avenc, Jaume, Aina Maria, vosaltres també heu anat cantant aquestes, Aina Maria, a l'hora d'adaptar el conte, aquestes paraules que a vegades els nins clarament avui en dia no utilitzen.
Sí, jo diria que sí, sobretot paraules com ara sitja i paraules que nosaltres, que també joves han deixat d'utilitzar. Ara no me'n ve cap en el cap, però, per exemple, fent que la sitja cremés davall i cocovat, a fi de que no s'estavellés i em poguessin treure carbó. Tot això són paraules que hem volgut deixar en el compte, malament que m'ha adaptat, i també que quedin un poc per escrit, no?
Sí, exacte. El carbó, el forn, no?, que feien en les pedres al voltant. Bé, en tot cas, Jaume, Aina Maria, descobrirem aquest conte. Jo, Aina Maria, no sé si el podem llegir, sentir aquest dissabte, però no sé si el podem aconseguir a altres llocs.
Sí, bueno, el conte com a tal el podeu comprar dissabte, i també hi haurà el contacontes, però després, per la Fira de l'Oliva, tant el dissabte a hora baixa vespre com es diu menjar de matí, els caporrats surten, fan el pas a carrer i se llegeix la gent a mi de la plaça, que bé ser bàsicament el conte, però és la gent original que llegirem.
Uh-huh. Idò, Jaume, Aina Maria, enhorabona per aquesta feina.
Moltes gràcies.
Anirem
aquest
dissabte en el Conte Contes i també el cap de setmana que ve a la Fira de Caimari. Una ferrada ben forta.
Gràcies.
Moltes
igualment.
Gràcies.
Adéu.
Vinga, adéu.
IB3 Ràdio és diversió. No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
T'interessa la història i la influència de Ramon Llull? Del 20 al 22 de novembre tindrà lloc el Congrés Internacional als Espais de Ramon Llull. Context, pensament i projecció. 54 especialistes d'arreu del món es reuniran per situar Ramon Llull a l'òrbita cultural europea del seu temps. Coneix la programació i inscriu-t'hi gratuïtament a Congrés Internacional Nacional Ramon Llull 2025.es. Està finançat pel Govern de les Illes Balears amb l'impost de turisme sostenible i organitzat per l'Institut d'Estudis Hispànics en la modernitat de la Universitat de les Illes Balears.
No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
Notícia d'última hora. No venim amb manual, presentat per Regina Cortés, tindrà una temporada repleta de continguts.
Amb espais d'educació i criança.
Per pares i mares.
Amb tertúlies perquè tots puguin opinar.
Vos farem preguntes, no podeu dir sí, no podeu dir no i no podeu dir pot ser.
Amb continguts i reportatges.
A IB3 Ràdio no venim amb manual.
Som una ràdio.
Efectivament.
Dissabte a les 11 del matí amb Regina Cortés.
Aquest programa de ràdio legendari.
És un facto.
Continuem en directe a Xiu Xiu i avui, quan hem començat el programa, ja vos hem explicat que som en directe, omnipresents, en els Premis d'Enderroc, de la Música Balear, una gala que s'està duent a terme ara mateix en el Teatre Principal de Palma, i no, nosaltres no hi som, perquè no som omnipresents, però qui és per tot pràcticament és en Joan Trias. Joan, com anem? Com va aquesta gala de premis?
Va, beníssim, estem gaudint d'una gala una vegada més carregada de bons moments, de grans actuacions, estan sonant de fons, no sé si l'escolteu molt bé, els Ànimos Parrec, cantant una d'aquestes noves cançons de Camí Florit, aquest nou treball discogràfic que acaben de presentar, estan fent Carta Alta Guanya, que és com un post-western musicat, i si voleu un xiu-xiu, per exemple,
per
ràpid,
favor.
Vos contam ara. Heu de saber que a vegades els directes, a tots mos passa, tenen alguns problemes, i n'hi ha hagut un d'ells que ha hagut de patir un poc amb Montjo Antiquat, mentre esperava un poquet que se resolgués l'actuació d'aquest cantant, d'aquest projecte musical. David Ordines ha decidit baixar al públic. David Ordines i Namà Coy són els presentadors de la gala d'enguany, una altra vegada, no? I ha decidit cantar un tema aflamencat amb una de les pitjorines que està entre el públic, esperant també si d'aquí una estona reben un dels premis de votació popular, en aquest cas pel millor directe. I ha estat un moment molt divertit en el que tenim ben guardat aquí, per cert, i que divendres el programa especial que estem enregistrant aquí també el podreu escoltar.
Que
molt
bé.
Divertit, perquè David Ordines és bon músic, és un bon comunicador i ha decidit passar aquests minuts d'espera i d'atenció entre bambolines, que ja sabeu que quan falla qualque cosa a una gala d'aquestes tothom ha de córrer molt, i d'ahir ha decidit cobrir aquest temps així. Està molt divertit i segur que ho escoltareu i riurem amb nosaltres.
Que bé.
Sí, ja està molt xulo. A vegades passen aquestes coses, tu ho saps bé, no? Quan estàs en directe, qualsevol cosa s'ha de caure. S'ha de recuperar de qualque manera, no? La música té aquests moments, també.
Sí.
Està acabant, per cert, l'actuació d'Ànimos Parrec, una gala ben interessant, que ja se comença a costar la part d'un poc que desconeixem. Fins ara tot han estat els Premis de la Crítica, ara estan donant els premis honorífics, diguéssim, a Capella, a Pere Estelric, falta Antònia Font, també, que ara pujarà a recollir el seu premi a la trajectòria, i després vendrà un poc el que desitjant tots conèixer, no?, aquests premis de votació popular.
Que bé, Joan. Idò, fem una cosa, tornarem a connectar-te abans d'acabar el programa perquè volem saber aquests premis, i recordant que si voleu reviure aquests moments que ara en Joan en Trias mos explica, aquest divendres a les 11 del vespre i Vetres Ràdio podreu sentir, escoltar, no, Joan?
Sí, vos faré, a partir de les 11 vos faig un petit spoiler que tothom, si ha seguit els Enderroc i sap les categories que hi ha dos noms com molt clars avui vespre, que són Fades i Maria Gein.
Que bé.
Per nombre de categories, està clar que seran un pot dels noms propis d'avui vespre, esperen confirmar-vos-ho de quina estona.
Perfecte, Joan. Assessor musical i responsable de la coordinació musical d'aquesta casa, gràcies. Fins ara.
A vosaltres, companys, fins ara.
Alçaré la veu, alçaré la veu. Amb els nius faig senyals de fum. Estàs tan lluny que les llums pareixen punts. Em dius que no plori més, que no plori més, que no plori més per tu. No sé si puc.
Ai, és qui sona, és en Xavi Bo, que també és en aquesta gala de premis. Mònica Borràs.
Com estàs?
A tu t'agrada en Xavi Bo? Carles, l'escoltam de fons.
Ah, sí, mira, està molt bé. Aquest no era, no era un que se va ficar a un aparador per fer la performance i no sé
què. Exacte, aquest mateix.
I li va anar bé, va tenir molt de seguidors.
Sí, diuen que va ser una estratègia de màrqueting que va funcionar molt bé. Clar, imagina't allà, no sé quant, 13 dies a, un
mostrador.
A un mostrador a Gran Via de Madrid. Clar, si ja s'aturava i pensava, què fa aquest tio aquí?
Que penjat.
Que penjat aquí, però finalment és una estratègia de màrqueting per ser un nou disc.
Mira,
ell mos ha contat xiu-xiu que esperava escriure més, però que se distreu amb sa gent.
Clar, han pensat...
És el que passa quan te fiques a un mostrador, que sa gent te toca.
I un altre titular que li van treure a Xavivo i era que d'ençà que va començar a anar a teràpia va deixar de fer música.
Què dius?
I un altre titular que li van treure era que si no hagués estat músic, hagués estat periodista i hagués creat un programa de ràdio, a IB3 Ràdio, que se digués En defensa de Palma.
No, no, era Stop Bullying Young Guts. Era el programa de ell.
Vos va impactar aquesta entrevista.
I llavors, ell és de Palma?
És de Palma, sí.
Clar, per això, en defensa de Palma.
Anava a dir, per això sonam Xavivo, però no me n'anava a dir.
Xavivo, per què?
Bofilla, Xavier Bofilla. És el joc entre el seu nom de pila i el seu llinatge.
Clar, perquè Xavi està bo, no?
No ho havia pensat mai.
No ho havia pensat.
No, crec que sigui per Xavi això. Va ser una cosa molt més simple. Vaja.
No, Xavi Bo està aquí. No?
Està aquí.
El Xavi Bo tenim nosaltres.
Sí, és en nosaltres.
Que molt bé. Idò, entrant en Mònica, la lata més xula de la ràdio.
Guai.
La Mònica i el seu gran moment.
Aquell gran moment.
Què m'ho contes avui, Mònica?
Pues aquesta música que m'heu posat.
Un temacle per tu.
Un temacle.
Un temacle per un altre temacle.
És que se diu Havia una vez, no?, sa cançó. I ahir va venir una dona a l'aviador que havia fet una pel·lícula que se deia Havia una vez hace 40 anys. I jo cada vegada que veig aquests títols me penso que sonarà Los payasos de la tele, saps?
Havia una vez.
Ta-da-da-da-da-da-da. Clar, i és que això...
Gràcies.
Gràcies, Miqui
Miquel. I què és aquesta banda tan bona?
No ho sabem.
Aterada?
No ho sé.
Sí.
Ah, Reincidentes.
Hola.
Us ho ha xivat en Miqui Miquel.
Què faríem sense Miqui?
Però molt bé. Però clar, són molt coneguts, Reincidentes, clar que sí.
Clar que sí.
Sí, sí. Bé, avui...
Però avui no xerres de Reincidentes.
No. Era la introducció, a més. Avui xerrar d'una sèrie que feien a la televisió que no han conegut cap de nosaltres, encara que jo, de petita, sí que me sonava molt la sintonia, però després he descobert que la sintonia venia d'una altra cançó ja més coneguda, de Cliff Richards and the Shadows. Però bé, la cançó, no sé si la coneixeu, si vos sona, la gent que ha viscut aquesta sèrie, tot donant sentir la sintonia, ho recordarà. que vos ha sonat, no?
Gens,
la
veritat és que no.
Molt d'aire, Mònica, per altra vegada. Però
9713-9900, si heu reconegut aquesta introducció, aquesta sintonia, aquesta cançó, i mos voleu compartir vostre record. 9713-9900. Telefonau-mos, no entrareu en directe directament. Abans vos contestaran Miki i vos passaran nosaltres. 9713-9900.
Molt bé, telefonau si voleu, eh? Idò, aquesta sèrie, vos dic el títol?
Sí. Vengo, sí.
Idò, bueno, abans del títol vos diré que el director és el mateix director, sí, de Verano Azul.
Uau! La cosa comença ja forta.
I atenció.
La història de Verano Azul
ens va impactar a tots.
I és el mateix director de Farmàcia de Guàrdia.
Oh! Aquest home és un geni.
Pregunta.
És una eminència.
Que no, amb aquest director.
No, no.
No, ni idea.
Hi ha qualque relat terrible a tot això?
Vas a lo que vas, Xavi.
Clar, perquè jo em sorprèn molt que en Mònica, clar,
que
du aquell,
una
aquell
cosa
moment...
blanca.
Sí, no, que un home que se va treure el braç amb un...
Oh, m'encanta.
Treguint el braç per la finestra.
I acaben, oh, acaben així les seccions. Per tant, avui tinc, clar, tinc aquest dubte.
Bé, avui no, en principi no. En principi no.
No sabem què va passar.
Sí, una lota que va quedar embarassada d'un productor molt més gran.
No, d'un tècnic, era un tècnic de foto.
Molt fort, que
una mare que se va embolicar amb una altra.
No, era que sa mare s'havia enrotllat amb es càmera de sa sèrie.
Sí.
Era
infants sense tutoritzar per Estats Units, que eren de part xis.
D'això parlarem avui, d'un infant sense tutoritzar.
Ja comença, escriu un poquet de peixet.
No, és broma. No, de fet, ahir vaig mirar el primer capítol d'aquesta sèrie, jo no la recordava, se va emetre entre l'any 71 i 74. Mm. I clar, va ser una de ses darreres sèries, se pot dir, de règim franquista. El que s'ha diu avui en dia, de fet, he llegit un poc en diagonal una tesi doctoral que ha fet una lota sobre aquesta sèrie. Uh-huh. I en la qual relaciona algunes coses. Bé, la sèrie se deia Cròniques d'un Pueblo i realment estava ubicat a un poble que estava a 50 quilòmetres de Madrid, un poble normalíssim, sa plaça, sa empedrat, sa dones, els senyors, tot igual, tot normalíssim, però sembla que va ser un encàrrec d'en Fraga Iribarne, que és un senyor polític que en el seu temps va ser ministre d'Informació i Turisme. Per exemple, és quan va passar a Espanya també això de les platges, que venien les sueques, els biquinis...
Mm-hmm. Sí.
Clar, Espanya va tenir un dilema, el govern, perquè realment hi havia aquestes ganes de tenir molt de turistes, però se volia mantenir les tradicions i tot allò supertranquil.
Idò, mos ha cridat qualcú, mos ha telefonat qualcú, que bé, que bé. És un oient fidel, com és en Mateu. Molt bon vespre, Mateu. Com
Hola,
anem?
Bon vespre.
Hola,
bon vespre. Pues, jo crec recordar que això era un programa que s'havia 500 milions i que... I després també en Gabilondo també el va emprar per un programa que feia ell. No, en Gabilondo és altre... No em recordo, perquè això fa molt
d'any. Tu te'n recordes d'això, Mònica?
No, jo ara crec que potser vols parlar d'un programa que se deia 300 milions.
O 300 milions, sí.
Aquest, que, sí, que també, de fet, un dia me'n volien parlar. Era un programa que s'emetia per tots els països de parla hispana.
Exacte, exacte.
I te'n recordes que en el principi deia tots els països per l'ordre alfabètic. Ara jo de petita m'ho sabia. Perú,
sí, sí,
no sé,
sí,
què, República Dominicana, tal, sí, i els deia. Però bé, era un altre programa i jo a lo millor penso que vols parlar d'en Pepe Domingo Castaño d'Amestoy, per Alfredo Amestoy, ara que has dit
jo
això del
que...
On Hermida. Sobre...
No, jo me pensava que era aquest programa, perquè
música...
aquest tema de música m'agradava molt, perquè està molt, molt cuidada i molt bé, i reflexo moltes... diguem, no la música clàssica, sinó la música folòrica dels països sud-americans, uh-huh, perquè s'apareix molt a una música mexicana, a una música argentina, en fi, que en sap. I me pensava que era 300 milions. I després també, en Gabilondo, en Luis de l'Olmo, també va emprar un programa que feia de matins, com que han estat tantes emissores, no me'n recordo quina,
és vera,
però també
l'entrava. Ara me sona, Anna? Que me sona també això que dius, que la van fer servir per un programa de ràdio d'aquests,
sí, sí, sí,
que...
De matins.
Sí, sí, és vera, que també me sona.
Sí, ara era de Luis de Olmo o era d'en Gabilondo.
D'en Gabilondo. No, a veure, que varen estar tota sa vida fent aquest programa tan llarg de tot el dematí.
Sí, sí, sí. El que canviaven de cadena... I a vegades estava, no sé, mateix que van començar la Copa, van passar a les 7, després...
Sí, ara, bueno.
En fi, que anaven I segons...
Cròniques de un pueblo.
I, Mateu, aquesta que... te sona, Cròniques? Tu l'any 71, 74, ja eres, ja tenies, ja miraves la tele?
L'any 74, si jo ara en tens 77.
Què dius? Idò, miraves Cròniques d'un pueblo, no? Te'n
sí,
recordes?
Jo mirava quan podia mirar la televisió, però més que res escoltava la ràdio. Però recordo aquesta música simplement perquè vaig anar a Mèxic i vaig sentir una música un Teatre Nacional de Mèxic, un programa folclòric, bueno, un programa i van fer una... van aplicar un tema que tenien notes d'aquesta cançó. I clar, me recordava perfectament, i quan ho posava tot d'una he dit, ah, sí, jo me recordo aquesta música.
Que bé! Sí. I del que ve, que has telefonat.
Sí, sí. Bé,
moltes gràcies, Mateu.
Ale, bona nit.
Una ferrada ben forta i gràcies per escoltar-me sempre.
Sempre vols escoltar.
I ara diguem més...
Digues. No telefon, perquè no tenc...
No, ja ho
argument.
Sé, ja ho sé. Però jo sé que darrere les històries de na Mònica, sobretot també hi ha gent com en Mateu que reconeix aquestes músiques, aquestes sintonies, com avui sí. Era Cròniques d'un Pueblo.
Que bé, Mateu.
Sí, gràcies, bé. Mateu, una
gràcies.
Ferrada.
Gràcies.
A veure, posa-la un pot, Miqui.
Com a sintonia de ràdio, clar, això funciona fantàsticament.
Encara l'haurem d'adquirir.
De què faria un programa, aquesta sintonia?
Ei,
de Cròniques d'un Pueblo.
Cròniques d'un Pueblo.
Quan varen començar a fer sa secció, jo volia agafar aquesta sintonia de sintonia. Però...
Copyright.
Exacte, no m'agraden deixar. M'agraden dir un dia si la pot posar, però sí, sempre de sintonia no.
És que és molt guapa, és molt guapa.
És guapa, i se t'aferra, i si l'has sentida...
I te posa content,
sí,
i dius, va.
Sí, és com alegre. Però bé, és curiós, perquè l'original, com vos he dit, és de Cliff Richards and the Shadows, instrumental, i mira, i després m'ha sorprès també que l'agafàs Televisió Espanyola per una sèrie així tan espanyola, no?, entre cometes.
I da, mira, tenim una altra persona que li deu haver sonat sa cançó, sa música de Cròniques d'un Pueblo. Me diuen que ha telefonat en Carlos. Bon vespre, Carlos.
Hola, bon vespre, com esteu?
Molt bé, i tu d'on crides? D'on mos telefones?
Cric des de Menorca.
Ah, que bé, Carlos. I tu te sonava aquesta sintonia, aquesta cançó?
Sí, me sonava. Mira, de fet, quan l'ha posat na Mònica, m'ha tret de damunt, jo que sé, 30 o 40 anys, perquè jo vaig fer ses pràctiques de ràdio com a tècnic a Barcelona.
Què dius?
I aquesta era la sintonia de Luis de l'Olmo, com bé ha dit l'oient anterior, que emprava ja quan era Onda Rambla, que després es va fusionar con Onda Cero, i els programes deia Protagonistes.
Meravellós.
I va estar 50 anys amb aquesta sintonia.
Que fort. Imagina't, i en Mateu tenia raó, Carlos, i tu mos ho has aclarit.
Així és.
Que bé, moltes gràcies. I tu has continuat fent feina a la ràdio?
Vaig fer molts anys a la SER, i després vaig estar a IB3, pues, igual 12 o 14 anys més.
Que bé, idò, company.
Vaig estar fent feina, vaig tenir esplè de fer feina amb na Mònica.
Ah, sí? Amem.
Sa cara de na Mònica, sorpresa.
Estira desfil, Mònica.
A veure, Mònica, hauràs de fer memòria. A quin programa era, Carlos?
Bé, jo vaig començar a Menorca i després me vaig mudar a Mallorca.
Sant Carles Riera, o no?
Exacte.
Però no te coneixia sa veu, que t'has posat de seriós per xerrar. Ah, mira, ara ja riu. Amb en Carles vàrem fer un programa que vàrem riure moltíssim, que sí?
Ay, era tremendo. La regla del pollo, ¿no? La regla de tres.
Ostri.
La regla del pollo.
Que fort.
Què se deia aquest programa, Mònica?
Sí. El programa era Insòmnic 500, que era un programa que fèiem de matinada.
Uau, ostres.
Que primera crec que de 12 a 3 i després va ser de 12 a 4 de matí. Era quan Ivetra Ràdio matia pràcticament 24 hores.
I ho fou en directe.
En directe.
Uau. En directe.
I després només hi havia una hora que posaven no sé quin programa de reposició i a les 6 ja començava la ràdio en directe. Hi havia butlletins totes les hores. Mira. Ah, que sí?
I era encara... jo feia el despertador. Començava a les 5, no? O a les 6. No me'n record, eh?
És vera.
Jo crec que era a les 5 perquè en Tomàs, després que arribava a les 6, és que no, ja no me'n record, eh? No sé si era a les 4 o a les 5 que començava.
Jo crec que devia ser les 6.
Imagina't.
Però si tu dius les 5, a lo millor eren les 5.
Sí, perquè en Tomàs aquí no començava, en Tomàs igual.
Ara, Mònica, fa
no,
un moment.
Ara, no, no, jo crec que no va estar aquí, crec que va estar a Som Ràdio, o no? O no ho sé.
Sí, en Tomàs?
Sí.
I tant, que fes, i tant, fes matinal, ja ho sé.
Jo crec que ja important avui és que bé, han romput la barrera de record de la memòria personal d'en Carlos i d'en Mònica i també d'en Mateu. En Mateu necessitava aclarir quina sintonia era la que s'assemblava a Cròniques d'un Pueblo i en Carlos molt bé que ha fet de telefonar-nos i aclarir-nos. Mare meva, la màgia de la ràdio.
En sí. Carlos vos podria contar molt coses, perquè a més ell era des que no acabaves de dir una frase que ja te l'havia treta i te la pam, 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 te la posava.
Ah, era un d'aquells tècnics que te feien un pot seguits.
Sí, sí, Carles... no, però molt bé, ho feia molt, molt bé.
Recordes a Sofía amb un puntet de nostàlgia d'aquesta ràdio de vespre?
Sí, sí, totalment. Bueno, també fèiem a vegades programes de dia, no? Vaig estar molt de temps fent la producció d'un programa que feia en Pep Suàs i... Ai, com es deia aquí de diabètica s'accelerada? No se m'ha oblidat, el nom. Mònica.
Sí, en Pep Noguera, exacte, en Pep Noguera.
Pep Noguera, sí. clar que sí. Mm-hmm. Quin programa, era de 12... De 12 a 2, sí. Crec que
n'he sentit parlar d'aquest programa, imagina't. Idò, Carlos, moltes gràcies per haver telefonat. Mònica, digue-li, envia-li una ferrada forta.
La regla del pollo, la regla del pollo, l'he de dir.
Un beso a vosaltres i gràcies per fer la feina que feis.
Moltes gràcies per telefonar, que bé.
Una abraçada, adéu.
Que bo. Idò, ha xerrat tan normal i tan seriosament que no
l'havia reconegut.
No, però encara riu i ja-ja-ja, ja-ja-ja, molt divertit.
Sabeu lo guapo d'aquest programa, de xiu-xiu? Que, clar, feim temes tal vegada que poden interessar més en els joves, rebem els comentaris dels joves, mos telefonen, mos escriuen. Feim temes que tal vegada poden arribar a gent que és una mica més gran i aquesta gent mos telefona i mos arriba. Mos fa arribar el que pensen. Això és meravellós, Inés Mateu. I, per tant,
gent intemporal.
Una plena
de gens. Intergeneracional.
Que bé, a més, en Carlos ha complementat això que mos havia apuntat en Mateu, o sigui que superbé, perfecte. I ara vos diré dues coses d'aquesta sèrie.
Sí, parlàvem de Cròniques d'un Pueblo.
Sí, exacte, però ara que la música, clar, per això la tenim tan interioritzada, perquè també va ser sintonia de Luis del Olmo, que havia dit també molt bé en Mateu. I aquesta sèrie estava ubicat a un poble i mirava de transmetre els valors de morals de sa gent. És a dir, sempre hi havia un petit problema que se solucionava entre tots. Hi havia el mestre, que tenia molta autoritat moral, hi havia el batle...
El capellà, també.
El capellà, la guàrdia civil...
El metge.
Madones...
Cerdones també, i bé, aquí podríem parlar molt.
Jutge de pau, tal vegada, o no?
No, això ja crec que no.
No, has encertat, Xavi, em sap greu.
Bueno, és curiós, perquè explicava, per exemple... Perdona,
el foraster segur que era.
El foraster...
Bé, perdona, ja està,
no ho sé. Però bueno...
No, Xavi, no has encertat cap.
Va mirar el primer capítol. Que tot està a Televisió Espanyola, s'arxiu, i també està a YouTube. Però a YouTube hi ha molt d'anuncis, no us ho recomano. Però explica la història, per exemple, el primer capítol és un senyor que fa feina a ses obres, a ses canteres, i és el que posa els explosius pamba, i tiren, mm-hmm, fan sa
cantera.
Quina
feina més divertida.
Sí, hi ha un nin per allà que pulula, un nin que està per allà i dius, i aquest nin? I llavors resulta que l'amo de sa cantera, diguéssim, de sa pedrera, diu, que fa aquest nin? I diu, no, no, és el meu fill i no li passa res perquè, i efectivament, allò explota i el nin surt per davall de sa pols, no ha passat res. I totes capítoles, per veurement, si no duen aquest nin a s'escola, que té 10-12 anys. I son pare diu, no, no estarà en lloc millor que en jo, perquè en el poble en fan, on hi ha sa pedrera, no hi ha escola. I totes, per mirar de convèncer son pare que dugui en nin a s'escola. I finalment, ell diu que no vol que en nin estigui amb una altra gent, bla, bla, bla. I en el final el que fa és que el mestre li diu, idò, vine tu demà a escola. I el senyor... aquest hi va, son pare, i se troba que el que hi ha a l'escola són senyors grans que no han après a llegir i a escriure.
Oh.
I veu que si el seu fill no va a escola, el dia de demà potser li passi això. I és la manera que tenen de convencer-lo, perquè abans ho intenta de, tot anar, de totes les maneres. Hi ha un moment que el mestre agafa un llibre que és El Fuero de los Españoles, que seria com la Constitució, ja diu que nins han de... és un pare de vetllar perquè el seu fill se formi, bla, bla, bla. I clar, té aquesta part moral, però realment té una part nostàlgica molt gran perquè és com eren els pobles abans. Clar, en els anys 70 ja havia passat maig del 68, Vietnam, i hem passat moltes coses al món, i aquí encara vivíem
en els anys 30.
En els anys
perquè
30.
Precisament l'escena que has descrit d'un mestre que intenta convèncer a un pare perquè el seu fill vagi a escola és de les primeres escenes que relaten aquesta pel·lícula que va ser tan reconeguda l'any 2023, que és El maestro que prometió el mar,
sí,
que és el mestre que finalment, spoiler, és fusilat per republicà. Bé, simplement per intel·lectual, intenta convèncer a son pare d'un infant que vagi a escola.
Clar, i això també molt mostra que no era obligatòria l'escola en aquell temps per nins, no?
Exacte.
Havia molt de pobles on no hi havia escola.
Perquè havien de fer feines.
Clar, havien de fer feina i era un altre món. I si vos interessa, els capítols són molt curts, de 25 minuts, hi ha el carter, no sé quantos, vull dir, personatges, les dones apareixen només fent-se a casa, plorant o jo que sé, i també sempre van de negre.
Anaven beates totes, no?
Un poc.
Bé, perquè... tot sempre anaven de dol.
Anaven de dol, perquè quan se t'havia mort algú ja havies d'anar de dol per
sí,
sempre.
Mm-hmm.
I per això les dones anaven de dol. Jo me'n recordo una dona que venia quan eren petits a fer net, a ajudar a casa nostra, i era una dona que anava sempre de negre, tenia un monyo, però amb ses cabells llarg, però sempre recoïts, i era un tipus de dona que, clar, ja no se veu, no? El més curiós és que aquest poble, que era ideal i fantàstic, hi va haver una dona d'un altre poble, d'Almeria, que va escriure en Franco i li va dir, escolti, el meu poble no és així com aquell que mostren per la tele, no és tan ideal, tenim aquests problemes i aquests. Mm-hmm. I això va ser molt fort perquè, clar, que una dona alçat sa veu escrivís en Franco per protestar era un fet super inusual. I arran d'això se va fer una altra pel·lícula que era Anticròniques d'un pueblo, que se va estrenar l'any 75, que varen anar rodant aquest poble d'Almeria i que realment mostrava sa realitat del poble,
sí, sí,
també
sí.
En el mateix to...
Desidealització,
exacte.
No, al final.
I acabava que la gent mirava la tele i se giraven, deixaven de mirar la tele i tornar i feien la vida del poble.
Mm-hmm.
Un poc com... fent-se escana a tot aquest sistema. Però, clar, supos que és molt interessant veure totes dues ara i, sobretot, recordar també com era aquesta Espanya que vosaltres no heu conegut, jo, molt de rebot...
Mm.
Però que era realment curiós. Les dones surten fent les feines de casa, surten... hi ha un episodi que un nin desapareix. Sa mare plora i plora desesperada. Les dones van a consolar sa mare i els homes se'n van acercant el nin. I queden sempre molt clars aquests papers de els homes solucionaran els problemes mentre les dones passives esperen. No?
I passen pena.
I passen pena, exacte. Mm-hmm. El guionista, Antonio Mercero, va ser el director, va ser la seva primera sèrie que va dirigir, després l'han conegut per Verano Azul, clar, si compares, això va acabar el 74, Verano Azul el 80, més o manco, 81, clar, apareixen dos segles diferents, hi ha una diferència bestial. Però és veritat que és molt tendre aquesta... Clar, ara si ho mires amb els ulls d'ara, ja tothom te diu això, que estaven eleccionant, que s'intentava moralitzar, bla, bla. Però realment, si imatge nostàlgica o de com érem, la gent que s'ajuda, jo què sé, aquesta autoritat moral, no ho sé. I després, també, el guionista, un dels guionistes també va ser Eduardo Ladrón de Guevara, que és un senyor que era escriptor i que després va fer molt de guions amb molta de passió, i realment, bé, un altre dia també podríem parlar d'ell i de totes les feines que va fer, però va destacar també en aquesta sèrie, Cròniques d'un Pueblo.
I de Mònica, està molt interessant conèixer la perspectiva de Cròniques d'un Pueblo.
Walter,
des de la teva veu, una Mònica de la ràdio, i avui ho ha demostrat molt.
Així
perquè,
és.
Bé, aquestes telefonades que tenim i que mos donen vida. Sí.
Qualque dia podràs fer un programa de tu. És a dir, que mos contis coses de com ha estat la teva experiència a la ràdio, perquè de batalletes...
No sé si és dia 13 de febrer, ja fa molta estona que ho deim, que és el dia de la ràdio, i la Mònica mos farà un especial ella.
Sí, sí, mos encantaria.
Que bé, gràcies.
Ja, vinga, sí. Si volem saber quins són els premis de Zandarroc, ara ho sabrem.
I de tres ràdios, humor. Comença el dia amb la informació més completa.
Són les 7.
Amb les previsions del que serà notícia durant la jornada.
Bon dia, matí complicat a les Balears.
Els redactors de la ràdio pública seran allà on hi hagi la notícia.
De fet, veiem com alguns dels carrers per on han passat estan plens de fang.
Amb totes les veus i les reaccions.
Per conèixer més informació del que ha passat i del que està passant, saludem en directe cap del Departament d'Emergències. Molt bon dia.
De dilluns a divendres a les 7 del matí, Informatiu Matí. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Hi ha una dita que diu que quan plou, carrer banyat, que l'ha s'aixut. Però nosaltres, això és al revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen paraigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases nova allà davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava així sense res. Sempre deia les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
La passió mos dona la força. Rendir-se ara ja no és una opció. Demà més i millor.
Demà més i millor canten Pol de Gai, però encara no m'ho anem perquè volem saber a veure menys si ja tenim premis repartits a la gala de Zandarroc dels premis de la música balear. Joan Trias, ja tenim premis?
Comença, Berni. Hem de dir que enguany la gala va amb un pèl de retard i ja n'hauríem de conèixer alguns bastants en aquestes hores, però de moment en portem dos dels premis de la votació popular. El primer d'ells ha estat per la Banda Simfònica de les Illes Balears en aquest premi del millor disc de clàssica contemporània, un disc que es diu Xiu Xiuejos, en blau.
Ah, oh, l'haurem de posar.
Haureu de posar aquest treball discogràfic i convidar-los a parlar, un treball molt interessant, de fet, per la Federació de Bandes de Balears, que ha recopilat un munt de partitures. El segon d'ells, que ara està agraint precisament el premi, és per Pere Navarro, que ha tret un disc molt interessant, en aquest cas és el de jazz, millor disc de jazz, per Quintessential. Aquest eivissenc és un dels cracs de la música jazz a les Balears, és trompetista, pianista, productor, fa un munt de coses i ha recuperat en aquest treball discogràfic una mescla de jazz i d'electrònica que és una meravella. Escoltar-lo si vos agrada el jazz i si no vos agrada també, perquè vos podeu ficar de ple en aquest gènere que a vegades és complicat, i escoltam els aplaudiments de fons del teatre principal. Sou a temps, si voleu vos contaré el tercer dels premis que estan en directe. Pau Franch i la Laura Pellicer, dos músics que coneixeu bé també, estan donant aquests premis, estan donant aquests guardons, toca ara el de folk. No sé si estan donant temps, però sí, estan dient quins són les categories, els disc anomenat Ari de la banda de música de Felanits, Des i Ara, de Coa Negra, aquesta formació de Santa Maria, en aquest cas. I Paranòstic, d'Anna Ferrer.
Anna Ferrer, que l'hem entrevistada. Sí,
Ferrer, i amb, entrevistada.
Em segur que va vestida de vellut ara mateix.
I l'han qualificada com l'elegància.
Sí, no necessita anar planxada.
I de Paranòstic, mira, acaba de guanyar el premi. Sí.
No m'ho no de sorprendre.
Enhorabona.
Enhorabona, la menorquina, no?
Exacte, la menorquina Anna Ferrer, que en el seu moment va estar per Salvaida, també. Ara en solitari, fent aquesta proposta musical que hem escoltat. Ha estat el vespre d'Anna Ferrer, un poc, el xiu-xiu, perquè l'hem escoltat el primer.
merescut, clar que sí.
Abans heu parlat amb ella i ara agraeix aquest guardó ben merescut. No sé si, companyes, nosaltres continuarem aquí copsant un poc més.
Molt bé.
Ara arribarà actuació, per cert, de Xavibo. Està previst que després d'aquests agraïments toqui aquest músic. No sé si vos agrada molt o poc.
Sí, Xavibo. Molt sí, és amic de la casa. Mm.
El vàrem tenir aquí xiu-xiu també, Joan. És que m'ha entrevistat a tots els guardonats. Sí, és que no sé,
és que no
tenim uns contactes. Exacte.
Jo crec que els pròxims premis han de tenir una categoria xiu-xiu. Segur que donau sort en els músics de moment.
Exacte.
Però tindran categories molt diferents, eh? Tipo, és més ben planxat, és qui conta més coses a entrevistes...
Exacte, jo crec que és una idea. Ara farem aquí la postgala que vos comentava abans, ara cercarem en Lluís Andrau, de responsable d'Enderroc, i li direm, escolta-ho, hem de fer aquí un negoci.
I de sí. I de Joan, tu acabes de gaudir d'aquesta nit de la música a les Balears, envoltat de tant de talent, i mos ho expliques com sempre aquí, a IB3 a ràdio, en Joan Trias és... cap de l'assessoria musical d'aquesta casa, i divendres a les 11 podrem regaudir aquests premis d'aquí a través de la ràdio.
Exacte, aquí estarem. Nosaltres acabem d'enregistrar aquesta gala, sabrem quins són la resta de guardonats en aquest vespre tan especial de la música, i divendres a partir de les 11 els podreu recuperar. Ara també estem en streaming al YouTube d'IB3 i més endavant a la tele, així que serà per canals que us acosten.
Exacte. Gràcies, Joan, una ferrada.
Una abraçada, companys, ens veiem.
Adéu. Mònica Borràs, en Joan Trias abans ha dit que els noms de la nit serien Maria, Hein i Fades. Encara no s'han repartit aquests premis, però segurament s'enduran qualque cosa. A tu qui t'agrada? Tu que escolten a Mònica Borràs a casa seva?
Des que actuen a Sant de Roc i de Anna Ferrer, l'escoltada... Mm. En Xavibo, l'heu posat vosaltres.
T'agrada en Xavibo?
Sí. No, abans el que han sentit estava molt bé. Però a veure, jo he votat els premis, eh?
Ah, sí?
Vull dir, votar sí que vaig votar.
Tu ets part de la crítica dels premis populars?
No, vaig votar així com
tothom. Jo sempre voto també els premis populars.
Que vaig votar K12, vaig votar... No me'n record, teniu les categories aquí de tot el que
hi havia? Ara mateix no. M'agafes desprevinguda.
Ja a recta final del programa.
Però bé, sí que...
Disrevelació, el grup Revelació...
La Maria Hein t'agrada?
M'agrada. Sí, sí. Però és veritat que ja ha guanyat molt de premis.
Clar, Maria
ja va guanyar
Hein
Revelació,
no sé què.
Vull dir que sí, també ha tingut anys que s'han duit pràcticament tot.
Sí, és una Billie Eilish mallorquina.
Sí. I, però bé, també ha canviat d'estil, perquè va començar així com a més íntima, amb el piano, i ara ja és una...
Ara balla
damunt l'escenari. Però ara m'han dit els meus contactes que recuperarà una mica aquesta part íntima en els pròxims discs.
En tot cas, és una guerrera, com us va dir ella, perquè en el seu procés creatiu vol prendre les decisions.
Sí, és que, clar, com que hem entrevistat a tanta gent, ens quedem amb els titulars, nosaltres sempre.
Clar, i també hi ha hagut moltes dones, Maria Jaume, Júlia Colom, també va guanyar molt de premis.
Clar, Júlia Colom, després ahir va treure disc, Paradís.
I la Maria Jaume crec que també en treu un, ara.
Ah, sí, ara en traurà un molt aviat. Exacte.
Per Arbara, que hi ha
quant
molt
de talent, Balear, per favor. Sí, sí.
Per favor.
Mos brolla el talent.
Sí. Uh-huh. I bé, enhorabona a tots. El més important és que sonin i quan vas a i votar tant. Dius, escoltaré en aquests. Ara m'he que fa aquesta altra.
I enhorabona a tu, Mònica, per venir avui.
Sí.
Te mereixes un premi. Tots sí, els que...
Gràcies, premi i trajectòria. Sí. Sí.
Vam a guanyar un fa poc. Sí. De...
Premi sí. Matalàs.
Sí. Matalàs, molt bé, molt bé.
Exacte.
Que bé, gràcies.
Som fans.
I no, a vosaltres també. Moltes, moltes gràcies per ser-hi amb Miqui Fiola en el control tècnic. Hem arribat en el xiu-xiu número 260, Xavi i Maria Antònia. Ah. Tornant demà.
Sí, amb moltes sempre. Ganes de demà.
Sí?
Sí.
Que bé. Ella sempre il·lusionada.
Sempre il·lusionada per tot.
I tu
quina
estàs
energia.
Il·lusionant de tornar demà.
Jo estic
demà.
Fascinat per demà. Bona nit.
Gràcies. Bona nit.
Anthony Peck, Tom Cruise, Johnny Baldufo, Paquita Tomàs i me va parar, te creu.
Que tens, i és temps que tens.